Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El president del Parlament, Roger Torrent, s'ha compromès avui a preservar la memòria històrica i a defensar els drets i les llibertats fonamentals. Ho ha fet durant un acte d'homenatge als republicans represaliats pel franquisme que es fa cada any a la Cambra Catalana i que Torrent ha presidit avui per primera vegada. Després de dir que els valors i els ideals republicans presents a l'acte a través de les persones homenatjades són més vius que mai, Torrent ha recordat que els projectes polítics de la majoria de les forces polítiques del Parlament igualment els fan presents. A l'acte d'avui no han estat presents representants ni del PSC, ni de Ciutadans, ni del PP. La socialista Eva Granados ha defensat aquesta absència argumentant que la memòria dels represaliats del franquisme no s'ha de barrejar amb la situació de conflicte polític actual a Catalunya. Malestar d'altra banda en la cúpula judicial catalana per l'anunci que ha fet aquest matí la mesa del Parlament en la línia de presentar una querella per prevaricació contra el jutge Pablo Llarena. Els magistrats creuen que aquesta decisió porta a una confrontació màxima amb el poder judicial. En un discurs davant els 17 nous membres de la judicatura que es quedaran a Catalunya, el president del Tribunal Superior de Justícia, Jesús María Barrientos, ha dit que no hi ha cap persona ni organització que estigui per sobre de la llei, encara que, segons les seves paraules, s'escudi en els vots. També és notícia que el rector de la Universitat Rei Juan Carlos, Javier Ramos, ha decidit suspendre de les seves funcions el director de l'Institut de Dret Públic, Enrique Álvarez Conde. És el centre on la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, suposadament va fer el polèmic màster. El motiu és que Álvarez Conde no li hauria lliurat la memòria que li havia demanat, amb tota la informació sobre activitats, gestió i comptes de l'Institut. Us comentem també, d'altra banda, que les pluges que han afectat bona part de Catalunya des de dimecres han obligat a tancar provisionalment les coves del Toll de Mollà, a la comarca del Moianès, després d'haver-se inundat. La direcció del museu ha decidit tancar provisionalment per prevenció, ja que no se sap com poden afectar aquests aiguats que cauen i que està previst que continuïn generant molta aigua fins demà dissabte. L'objectiu és que es reobrin quan tornin a ser visitables i transitables per dins, quan les condicions meteorològiques ho permetin. I els bisbes de Catalunya, en les cartes dominicals d'aquesta setmana, parlen dels sagraments de la iniciació cristiana i de l'aplec de l'Esperit com a grans referents d'aquest temps litúrgic de Pasqua. També, en alguns casos, parlen de Martin Luther King, coincidint amb el 50è aniversari de l'assassinat del líder afroamericà, i també de la presentació del nou pla pastoral de l'Arxidiòcesi de Barcelona, del 25è aniversari de la Constitució andorrana i de la resurrecció del Senyor i de l'Església. Les cartes dominicals dels bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya les podeu escoltar durant el cap de setmana en la programació de Ràdio Estel. Fins aquí l'actualitat. D'aquí a uns moments, al Mirador, avui parlant novament de la situació política, ens acompanyaran Joan Capdevila, també Guillem Pursals i Mònica Lafuente. Abans, el pensament del dia.
No fa gaire, va arribar a les meves mans un article de la revista Economiez on es presentava l'evidència sobre la desigualtat salarial i el treball de baixos salaris. Però quines són les seves conseqüències a casa nostra? A part de la baixa remuneració, més temporalitat, major incidència del treball a temps parcial, ocupacions de baixa qualificació, etc, etc. Penseu que el treball de baixos salaris és un indicador de desigualtat social, tenint en compte que els salaris són la principal font de renda en les nostres llars. Els salaris baixos estan directament relacionats amb la pobresa, degut justament a el que acabem de dir, que és la principal font de la renda de les nostres llars. Si els treballadors reben salari cada vegada més baixos, arribarà un punt en el que el seu poder adquisitiu es veurà tan afectat que el consum es reduirà significativament. I això farà que l'economia entri en un cercle viciós. De fet, en els últims anys, els salaris ja han baixat de manera exponencial, sobretot arrel de la crisi. Això significa que existeixen un innombrable número de llars on cap adult treballa o el que ho fa rep un baix salari. en un mercat tan segmentat com l'espanyol, la baixa remuneració i el caràcter temporal de molts llocs de treball fan que la pobresa laboral sigui una realitat cada cop major. Per reflexionar, no creieu?
Ràdio Estel.
Els matins de dilluns a divendres se't passaran volant. A 9:45 del matí, la fórmula Lesant a Ràdio Estel. Un magazín ple d'entreteniment per omplir els matins de bona ràdio. Cada dia de dilluns a divendres a 9:45 del matí tens una cita amb l'Albert Lesant a la fórmula Lesant de Ràdio Estel. No hi faltis. Catalunya Cristiana es renova. Nous aires, nou format. Descobreix-lo a partir d'aquest diumenge 15 d'abril a la teva parròquia o subscriu-t'hi a catalunyacristiana.cat i al 93 409 28 10. Un territori tan misteriós com hospitalari. La Índia, de l'herència dels Maharajàs al llegat de Gandhi. Del 13 al 23 d'agost, el Club Més Amics et porta a fer un viatge que marcarà un abans i un després en les teves experiències viatgeres. Del 13 al 23 d'agost, la Índia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts de les 6 després del pensament del dia, que avui ha anat a càrrec de l'economista i màster en Economia Social, Iván González. Us saludem, l'equip del Mirador, amb el José Matosas avui a les vies de so i el Ferran Capdevila a la producció. Comencem, doncs, ja el nostre temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui conversarem sobre els últims entrebancs a la investidura del nou president de la Generalitat, inicialment, com sabeu, convocada per aquest matí, però ajornada ja ahir per Roger Torrent, que havia presentat ara fa una setmana Jordi Sánchez com a candidat en un dels últims intents d'evitar eleccions i de normalitzar la situació política amb la formació d'un nou govern. Mentre continuen també les dificultats derivades de la situació judicial que viuen i pateixen alguns dirigents. El Tribunal Suprem havia prohibit ahir a l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana i número 2 de Junts per Catalunya ser present al ple del Parlament, tant a través de la denegació de la seva llibertat provisional, la petició feta pels seus advocats, com també amb qualsevol permís especial o per videoconferència. Aquest panorama s'uneix a altres fets que hi ha en l'opinió pública sobre la querella, per exemple, que la Mesa del Parlament ha aprovat presentar avui contra el jutge del Suprem, Pablo Llarena, l'acusa de prevaricació, en un fet que els lletrats, novament, no veuen clar i que també ha provocat reaccions dures, especialment des del govern espanyol. Difícil cada dia que passa el panorama polític i social a casa nostra. Avui nosaltres en parlem. I avui us fem una pregunta més política a través del nostre web radioestel.cat. Quina opció d'investidura veieu millor un cop denegat el permís a Jordi Sánchez? Teniu tres opcions per respondre. La primera, buscar un altre candidat o candidata lliure de càrregues judicials. La segona, mantenir l'aposta per Jordi Sánchez amb reformes o recursos. I una tercera, intentar presentar Carles Puigdemont i, si no pot ser, anar a eleccions. Teniu la possibilitat de respondre encara fins a 6:45 o enviar-nos els vostres comentaris directes sempre a radioestel.cat. Avui ens acompanyen, d'una banda, Mònica Lafuente, que és membre de l'executiva del Partit dels Socialistes de Catalunya. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, Moltes gràcies.
També ens acompanya Joan Capdevila, que és diputat d'Esquerra Republicana al Congrés i membre de la Junta de la Lliga Espiritual Mare de Déu de Montserrat. Bona tarda.
Bona tarda.
Com estem?
Molt bé, content de veure-us.
Nosaltres també, com sempre, i també saludem i content de veure'l Guillem Porçals, politòleg, expert en conflictes. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Gràcies també per haver vingut bé. Quina impressió tenen del que ha passat en les últimes hores, perquè les notícies no s'aturen i ara tenim aquesta presentació d'una querella que sembla que deixa ja en un segon pla una decisió que, d'altra banda, era esperada, com la d'ajornar el debat d'investidura. Situació complicada, no sé si dir més complicada que fa 3 dies o fa una setmana, però molt difícil. Vol començar?
Ni més ni menys.
Senyor Capdevila.
Tot plegat estem veient els serrells d'un debat que no hauria de deixar de ser debat, però que ja es produeix a nivell judicial, judicial penal, a més, en el que de manera sistemàtica, com si fos una arma més de l'Estat, la judicatura és utilitzada per substituir el debat polític i democràtic.
Uh-huh. Mònica Lafuente.
Jo, una situació més difícil, diria, semblant, l'únic que va corrent el temps, i al final, vulguem o no, haurem d'anar a eleccions perquè ja ha començat el termini enrere, no? Però que estem al mateix bucle que estàvem. El candidat és el mateix i el jutge és el mateix. No podia fer una altra cosa més que no deixar-li present. Jo crec que el problema que tenim en aquest moment és que els que sumaven no troben el candidat o candidat adequat. No es posen d'acord i tenen 70 diputats i no tenen la majoria. I aquesta és la història. Si presentes a en Jordi Sánchez, s'ho mereixi o no, no entro en aquesta discussió.
Parèntesi.
Ja l'hem partit.
Parèntesi. La ONU sembla que està d'acord que aquest senyor, que no ha estat jutjat, i per tant,
efectivament, el Comitè de Drets Humans...
Fins que es demostri el contrari,
ha fet un pronunciament. No entro, estem parlant de...
És que hi ha ni la ONU, eh?
Estic parlant d'investir un president possible. Uh-huh. Si presentem presidents impossibles amb la situació que tenim en aquest país, pues entrem al bucle. És a dir, tornem a no tenir un ple d'investidura, tornem a no tenir un president i tornem a tenir una Catalunya desgovernada. Fins quan? Fins que es posin d'acord. Perquè jo crec que els tres partits independentistes deuen tenir ganes de que Catalunya es governi d'una manera o una altra. I jo crec que si anem buscant candidats que ja sabem d'entrada que algú posarà pals a les rodes, insisteixo, no valoro si és just o és injust. Estic valorant que Torrent, president, va convocar un ple. Sabia ja que si tornàvem a presentar el mateix candidat no sortiria endavant. Llavors, és entrar en un bucle. I no, sense entrar més matisos.
També s'han fet els intents pertinents a nivell judicial i a nivell polític, però bé, semblava clar, com diu vostè, que no podia ser present.
De fet, els partits independentistes s'han trobat amb una espècie d'atrapats pel seu propi relat. És a dir, primer deien que Puigdemont havia de ser president, si votaves Puigdemont, Puigdemont tornava, tots els partits independentistes, Esquerra, Junts per Catalunya i CUP, van dir, investim a Puigdemont. Després Puigdemont va dir, bueno, li demano al president del Parlament que per favor faci pujar la meva investidura, delego temporalment a Jordi Sánchez. Llavors ha sortit la CUP que diu, aviam, un moment, Jordi Sánchez es compromet a aplicar el mandat republicà de l'1 d'octubre? Llavors ja és quan comença a liar-se la troca o a liar-se de nou el relat entre els partits, i és que no hi ha majories que sumin. És a dir, tothom ha acceptat que Puigdemont actualment no pot ser president de forma física o de forma presencial a Catalunya, però també és cert que els partits han incomplert tots ells les seves promeses electorals. Menys la CUP, que amb els 4 escons són els únics que estan fiscalitzant tant Junts per Catalunya com Esquerra.
Sí, aquí hi ha una mica la tensió, la dicotomia interna entre la majoria independentista sobre la possibilitat de fer un govern possibilista, tenir una legislatura centrada en la dinàmica ordinària des de la legitimitat de les idees independentistes, però sense arribar a aquest màxim que es va arribar el 27 d'octubre amb l'aprovació d'una declaració d'independència, i els qui, com diu ara el senyor Porçals i com diuen els 4 diputats de la CUP, voldrien aplicar això, cosa que ara per ara semblaria molt complex i sobretot molt conflictiu. I aquesta tensió sembla que la tenim encara. No sé si el senyor Capdevila, per al·lusions a l'independentisme, vol comentar alguna cosa.
I per acabar-ho d'amanir, hi ha qui diu que iniciar una querella per prevaricació, per presumpta prevaricació, quan se li neguen els drets de sufragi passiu a un diputat que ha estat elegit de, segons les regles.
Efectivament.
I, per tant, defensar aquests drets seria malversació de diners públics. Això, qui conegui una mica l'administració pot arribar a assentar un precedent. És que cap administració pot iniciar un tràmit judicial. Si hi ha administracions que fins i tot quan es tracta de, jo què sé, qüestions urbanístiques a vegades, o d'un dret molt especial o molt d'especialitat, doncs fins i tot contracten advocats externs per defensar els seus els que ells creuen que són els seus legítims drets.
S'ha parlat aquí dels drets polítics de Jordi Sánchez, efectivament, però hi ha un jutge que ara mateix té la paella pel mànec, perquè amb les mesures cautelars de
preventiva... I que els nega, i és lícit pensar que aquest senyor està prevaricant.
Bé, en tot cas, és el Parlament la institució que ho pot fer?
És que fins i tot les Nacions Unides...
La pregunta és aquesta. És el Parlament, la confrontació i conflicte, generar conflicte institucional és la solució o és el camí?
Però això és respondre al conflicte institucional, el que violenta la legislació, el que porta més enllà del que és l'estricta legislació, el que porta el problema a polititzar-lo és el jutge.
Sí, però la pregunta que era, si institucionalment és la solució generar aquest conflicte, perquè no deixa de ser un conflicte que un Parlament interposi una querella amb un jutge, jo crec que estem fent política o estem entre tribunals. I dos, els lletrats del Parlament, però els nostres lletrats, Joan, catalans, com tots nosaltres, i que s'estimen la nostra terra, com vosaltres, estan dient, i dic això perquè a vegades sembla que uns som d'un lloc, uns d'un altre, ells també vellen per la Catalunya nostra, estan dient que amb recels no veuen clar lo d'interposar una querella. Llavors, quan els fem caso? Els lletrats del Parlament fa temps, pobres, fa temps, que són funcionaris i gent de carrera i professionals, que la seva funció és nula en aquest Parlament.
Nula,
i com
no.
Això, moltes coses. No, no. Sí, home, no se'ls hi fa cas. Quants informes han fet de que això no procedeix, això no procedeix? Ara mateix no estan veient amb bons ulls interposar la querella.
Informes no vinculants, eh?
No, clar, sí. Certament, sí. I amb això ens agafem. Però, bueno, sempre se li havia tingut un cert respecte i se li havia tingut molt en compte el que ells deien, eh?
Però en aquest sentit, per exemple, el Consell d'Estat, que mai ningú havia dubtat de les decisions que prenia el Consell d'Estat, ha sigut aquest govern que, bueno, el Consell d'Estat és un òrgan consultiu, no tenim per què fer-li cas. És a dir, inclús el Consell d'Estat, que el formen tots els grans homes d'Estat que ha tingut Espanya, digui, bueno, una miqueta de calma per part del govern del Partit Popular, també és un òrgan consultiu, i és cert que ara s'ha traspassat aquesta línia vermella, per dir-ho així.
El govern espanyol no li fa cas.
El govern espanyol tampoc li fa cas.
Aquestes línies vermelles. Si ara se tracta de cadascú fer el que pot, el que vol, ara mateix el Parlament està, entre cometes, segrestat per la meitat dels diputats. Per la meitat i la voluntat de la meitat del Parlament. O sigui, no és just, de veritat, i puc compartir coses i ho sabeu, però no és just que tu tinguis la meitat del Parlament, que és igual, que no ni funciona, ni pot actuar, ni pot decidir. Tot va en funció d'uns ideals. Perquè és així.
I què és la política, si no?
Sí, no, el consens i la negociació. No, el pacte, la negociació, el diàleg, intentar arribar a un acord i fer govern, perquè l'oposició pugui fer la seva funció i el govern governar. I res d'això està passant a Catalunya des de fa massa mesos. Això és el que està passant.
Passen 3 minuts d'un quart de 7, seguim conversant en el nostre col·loqui, avui al Mirador de l'Actualitat, amb la membre de l'executiva del PSC, Mònica Lafuentes, amb el politòleg Guillem Porçals i amb el diputat d'Esquerra del Congrés, Joan Capdevila. Analitzem la situació molt complex actualment. Comentava Mònica Lafuente ara fa un moment que sembla que anem abocats a eleccions, però ara fa uns dies, en un fet que potser no va tenir gran ressò mediàtic, 3 dirigents de la majoria independentista, diputats, s'havien compromès públicament a evitar les eleccions com fos. Això vol dir que tindrem d'aquí uns dies, si és impossible investir Jordi Sánchez, un altre candidat.
Tant de bo.
Es parlava del Sartadi, no oficialment, però una possibilitat.
Tant de bo.
Li demanarem al jutge Llarena a veure qui li sembla més apte.
Sí. Jo em refereixo sense demanar-ho al jutge Llarena.
És que està encafqueat com això. No sé si procedeix.
Però tan poca gent hi aniu. Entre Esquerra, Republicà, CUPs, tanta poca gent hi aniu per poder escollir...
Tenim molts.
Agafeu algú que no tingui càrregues.
I alguns d'ells estremera.
Però agafeu...
Alguns d'ells privats de llibertat.
Joan,
alguns
i molt injust.
I alguns d'ells amb fills de molt petita edat,
molt
que han complert més de 10...
Què més vols que et digui? I molt injust. Dit això, si hem de continuar... Mirem a veure com resolem això, mirem com canviem el que hàgim de canviar...
Però i posem a prova el tràgala fins a la genuflexió. Bueno,
pues llavors hi haurà eleccions, però llavors dieu, anem a eleccions.
De totes maneres,
senyor Capdevila... On està el desllorigador?
Si s'esgota el termini.
Si es presenta un candidat, senyor Capdevila, que no es troba en tràmits judicials...
I qui no s'hi troba?
Em sembla que no s'ha demanat...
Si una pobra noia de Viladecans que ha tallat una carretera... No ha estafat ningú,
ha quedat clar que aquí s'ha
no li ha robat 1.200 milions a l'Estat per una carretera. Aquesta noia l'arriben a acusar de terrorisme. I veu veure la llista de les coses que tenia a casa? Vaja, és que si entren a casa meva, Déu nos en guard. A mi m'emmanillen ja directament.
Sí, una bogeria, sí.
Clar. Això qui està a salvo d'aquesta bogeria?
Hi ha una qüestió de...
Jo no.
Hi ha un consens de fons.
Poder ni tu, Mònica.
No, però Joan, sabem del que estem parlant. Evidentment, quan se diu algú que no tingui càrregues judicials, que evidentment no sé qui les té jo de moment, ni tu, possiblement tampoc, però,
no, però
estem parlant...
És que demà les podem tenir.
Vull dir, han sortit molts noms. Mira, ha sortit fins i tot l'alcalde del meu poble, de Mollerussa. És a dir, han sortit molts noms que... a priori, podrien ser-ho. El problema és que no teniu la majoria per a aquests candidats. El problema és que la CUP no votaria mai ni a Maquede, ni al Marc, ni a l'Artadi, ni a... El problema és que no teniu la majoria quan heu dit que la teniu i quan aquest país està funcionant en funció dels vostres ideals i de la vostra majoria que no ho és, Joan. Vull dir, obrim els ulls. No teniu els diputats que us pensàveu tenir.
Bé,
perquè si no, us recordarien.
Hi haurà alguna possibilitat, a banda del que ha comentat el senyor Capdevila, em sembla que no es tracta de demanar permís al jutge, encara que entenc el fons de la seva afirmació, un altre candidat podria ser investit o investida.
El president té temps i reglament
per fer una roda de consulta.
Les rodes de consultes que calguin i la...
O no. Ja fem això, també. Ja hem canviat fins a tota la dinàmica de la cortesia parlamentària.
Senyor Bursals, vostè creu que passarà això, que hi haurà un altre candidat o s'intentarà forçar al màxim la situació a veure si Jordi Sánchez encara pot ser investit o Puigdemont?
M'agradaria destacar una cosa, és que quan es diu que Catalunya no té govern, des de la llei sí que en té. És a dir, amb l'aplicació del 155, són els ministres que estan fent de govern de la Generalitat de Catalunya.
Sí, sí. Per tant, l'administració està funcionant.
Exacte, és a dir, l'administració no ha parat inclús a venir en accions, no a venir govern. No és que no hi hagi govern, hi ha govern que a través de l'article que es va fer són els ministres. I també és que l'última paraula sobre si s'han de fer o no eleccions correspon a Mariano Rajoy, i Mariano Rajoy va dir que ell no volia eleccions a Catalunya.
Però les eleccions em sembla que...
En dos mesos.
Clar,
han de córrer dos mesos.
Automàticament.
Sí,
signaria Rajoy, segurament.
El 22 de maig, acaba el període.
Hauria de signar Rajoy, sí.
Sí. Però, en tot cas, és una convocatòria automàtica de la data, com ja va passar a nivell de l'Estat espanyol de fa dos anys.
Que s'han de fer.
Sí.
S'han de fer.
Bé.
Jo, sincerament, no considero tampoc que això sigui estar governant el país. Tampoc vull un govern que no m'ha escollit democràticament la gent. Vull dir que...
Per això deia que hi ha el consens de fons de voler govern. I això una mica s'està dient des de tots els partits, des de Ciutadans, des del PSC, evidentment des de la majoria independentista.
Des del PP, que té un problema amb els pressupostos.
També, però en tot cas hem de pensar que també ho diu per pensant...
Pensant en el bé de Catalunya.
Bé, en tot cas deixem al marge a tots els partits internament, que se'ls pot criticar, evidentment, sí. Senyor Porçals, anava a dir alguna cosa
no,
més?
No, hi ha la voluntat per part de totes les forces polítiques de tenir govern, de fer un govern efectiu. Els dubtes que hi ha dintre de la bancada independentista és si investim, per exemple, el Sartadi, si el 155 s'aixecarà, o de què servirà tot l'esforç fet. Si el 155 no s'aixeca, tot i la persona està lliure de culpa, sense cap càrrec i tot això, per tant, la CUP és normal que apreti amb aquestes mesures, i també és normal que PSD, Ciutadans, PP i Comuns demanin un govern real efectiu, és a dir, inclús des del govern espanyol, inclús des de les Corts, s'ha dit només pot haver-hi un govern de la Generalitat. És a dir, el govern que estigui a la presa de Sant Jaume serà, i el que passi comptes al Parlament serà el govern efectiu.
En tot cas, el govern espanyol s'havia pronunciat darrerament en el sentit que quan prengui possessió un president o presidenta de la Generalitat s'aixecava el 155. Potser no s'ho creuen vostès.
Però és que poden ser il·lillos de pastilina, això, eh?
Què pensen des del PSC, per exemple, Mònica?
No, jo crec que sí. A més, ara m'ha obert una mica els ulls al Joan quan ha dit lo del PP, els pressupostos. Clar, si s'aixeca el 155, ja poden tenir llavors el recolzament del PNB.
Que ja veurem també si el tindran, però...
Llavors, clar que l'aixecaran el 155. No, sí. Però jo crec que sí, que sí. Si aquí formem un govern dintre d'aquests paràmetres habituals, jo crec que sí, no tindrà ja cap sentit.
Bé, hem de dir que a l'enquesta hi ha força igualtat entre la primera resposta, buscar un altre candidat o candidata lliure de càrregues o intentar investir Puigdemont. 45% guanya la primera opció, la de el candidat sense càrregues judicials, i 40% intentar investir Puigdemont i, si no, eleccions. Un 15% es decanten per mantenir l'aposta de Jordi Sánchez. Potser no confien gaire la tendència dels nostres oients, que ja sabem que no és científica, però que sí que dibuixa una mica un panorama. No? Hi ha realisme, no? De
home, segur, és la segona vegada que estem amb aquest
sí,
panorama. Llavors
veritat.
La gent diu, home, no, passem pantalla, passem pàgina, busquem alternativa, busquem una altra solució.
No ho he votat.
La gent és...
Mònica, no ho he votat el 155, que vosaltres el veu votar.
No, el meu senador no el va votar.
El teu senador no.
José Montilla, recordeu.
La resta sí, eh?
El que ha sigut multat per haver-se abstingut.
Sí.
Bueno,
sí,
però això ja són...
Sí, 300 euros.
Això tots els partits tens mecanismes interns que assumeixes perfectament.
El tema de la disciplina... Sí, digui, breument, si pot ser, sí. Endavant.
No els hi faran pagar. Perquè jo he descobert el sistema aquest... Esquerra funcionem d'una altra manera.
Les sancions per haver votat diferent.
Deixarà de percebre'ls.
Uh-huh.
Sí, perquè...
Es descompten del sou.
La clau de la caixa amb grups parlamentaris grans el té el portaveu, que és el que mana.
Bé, deixant de banda aquesta qüestió de funcionament intern, un altre dia parlem, si volen, de les disciplines de partits, que és un tema polític interessant, i segur que
Xulíssim. Senyor
Cursals vindria i en parlaria també amb molt de gust. No, m'agradaria parlar, ja que avui és notícia, Marta Rovira, que ha revelat públicament que és a Suïssa, per continuar lluitant, diu, contra la persecució política. Vostè que té contactes, senyor Capdevila, amb dirigents d'Esquerra, sobretot amb Junqueras, però també amb Marta
sí.
Rovira, què ens pot dir d'això?
Sabia tothom, i era profecia.
Sí, evidentment. Que pot tenir alguna conseqüència, això? Ella continuarà allà, amb llibertat de moviments?
Suposo que sí, està sotmesa a una judicatura nacional pròpia, que és la de...
La de Suïssa, Confederació Helvètica. Sí.
Helvètica, que es veu que té el seu propi i legítim mecanisme d'actuar... Uh-huh. Jo no he pogut parlar-hi, però indirectament m'ha enviat records, i jo amb ella també. Està estabilitzant la seva situació personal, la familiar costarà una mica més, està buscant feina i està amb la tranquil·litat d'esperit que et dona, doncs, això de poder estar en un país lliure, amb llibertat d'opinió i amb llibertat d'expressió.
Tota aquesta situació coincidirà amb mi tant el senyor Pursals com la senyora Mònica Lafuente, que és difícil d'afrontar de cara al futur. Veurem si hi ha algun acord que impliqui doncs una suavització d'això, però és difícil, clar. Si hi ha autèntica separació de poders.
Exacte, conculcaria aquest principi tan invocat de la separació de poders. Dissabte estava veient l'Oriol Junqueras, aquest cop sí, en directe, separats per un vidre d'aquest tamany.
Ja ha anat unes quantes vegades vostè a veure'l.
És el tercer cop.
Com està, per això?
Més fort del que havia estat, i ja ho estava. Jo, com era aquella dita de el senyor mai t'envia proves que no pugui superar, doncs, fora de la situació familiar, i que se li neguen els ulls quan parla dels seus fills, jo penso que sortirà encara més enfortit.
Bé, doncs, una història personal, com també la de Marta Rovira. Però vaja, dèiem sobre com pot anar això en el futur. En un possible futur diàleg polític, clar que...
Les declaracions de Marta Rovira dient que sap que molts anys no podrà tornar, dibuixant que ella... O sigui, no es percep que la situació es pugui resoldre aviat, i a més, electoralment, això és la part més crua, més dura, i és que electoralment hi ha una baralla entre Ciutadans i el PP que veiem fins a quin punt acaba degenerant això. Perquè s'estan jugant moltes províncies, s'estan jugant molt escons, i el tema català és la primera preocupació d'Espanya, en aquest aspecte.
I la competició és a veure qui és més fatxa d'ells.
Exacte.
Bé, això ho poden dir vostès com vulguin, amb tots els respectes.
No,
per dir-ho ràpid i malament.
Sí, exacte.
Sí, algun comentari final? Ens queden
sí,
segons.
Sí, no, jo espero que en algun moment la política imperi d'alguna manera, que realment estiguin havent moltes reunions d'aquestes que possiblement ni se saben ni se veuen, entre partits. Si a la transició es va poder seure en una taula tots els que es van seure, després del que havia passat, espero que en aquest moment passi el mateix.
Gràcies.